Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir. És un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit. Arriba la 17a jornada de l'Eurolliga, segona de la segona volta, i el Barcelona sense Kevin Serafin lesionat i sense Rakim Sanders, descartat novament, intentarà demà dijous ser el primer equip capaç de sortir del OAC amb una victòria. De moment, Bamberg, Fenerbahçe, Kimki, Madrid, Unicaja, Milà, Maccabi i Efes no ho han aconseguit, ho han intentat, però cap d'aquests 8 equips ho ha aconseguit. Demà, a partir de les 8 del vespre, en directe per Esport 3, li arribarà el torn a l'equip de Sito Alonso, que en el que queda de competició no es pot permetre sumar massa més derrotes si es vol classificar pel top 8. Sito Alonso no se n'amaga.
Yo creo que hay que ganar todos los partidos, no solo los de fuera, sino los de casa también. No hay que dejar escapar ninguno si quieres hacer algún tipo de cuenta para poder llegar a los 8 primeros. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que cada partido es el que tenemos que ganar y no podemos pensar en dentro de 3 semanas o 4 o si estaremos clasificados o no.
12 classificat amb 6 victòries, 10 derrotes. El Barça buscarà demà la 6a victòria consecutiva, la 3a consecutiva a l'Eurolliga, després de guanyar la pista del Kimki i derrotar a casa al Palau el Xesca dijous passat. Sortir del OAC d'Atenes demà amb una victòria seria la confirmació de les confirmacions que aquest Barça ha despertat de totes. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs 14 són les jornades que queden per acabar la fase regular de l'Eurolliga i el Barcelona, dues victòries del Tai, li esperen 6 partits a casa contra Bros, Bamberg, Milà, Madrid, Estrella Roja, Baskonia i Kimki, i 8 partits fora a les pistes de València, Fenerbahçe, Maccabi, Salgiris, Olympiacos, Unicaja, Efes i el partit de demà a la pista del Panathinaikos de Xavi Pascual. Uns i altres es van estrenar en aquesta edició de l'Eurolliga al Palau, en un partit que va acabar amb uns 98-71 per demà. Sito Alonso diu que s'espera un partit molt diferent.
Panathinaikos, después de ese partido, su evolución ha sido increíble, ¿no? Es un equipo que no ha dado ninguna oportunidad o casi ninguna a los rivales cuando ha jugado en casa. ha tenido partidos ajustados allí, pero ha tenido el dominio y el control de la mayoría de ellos y no ha cosechado ninguna derrota, ¿no? Entonces creo que la dificultad habla un poco por sí sola por los números que tienen en su casa.
¿Nos puedes hablar un poco del ambiente que se vive en Eslovaquia? Ciertamente que es la pista ahora más difícil de Europa, se ha convertido en un pabellón menos peligroso. ¿Qué os vais a encontrar y describimos lo que se vive?
Bueno, primero yo creo que lo más peligroso no es el propio ambiente, ¿no? Sino es el equipo, que está haciendo las cosas muy bien, es muy serio en los detalles defensivos durante todo el partido, no tiene casi bajones durante el mismo, y si los tiene, los arregla muy bien controlando el ritmo del partido. No es un equipo que anote pocos puntos allí, sino que en muchos partidos se va por encima de los 85, y entonces hace que no solo su defensa sea peligrosa, sino que el ataque, el ritmo que llevan y sobre todo la capacidad y la confianza que tienen los tiradores allí es diferente a la que tienen fuera de casa. Entonces, aparte de eso, cuando necesitan un apoyo, cuando tienen un problema, el pabellón, digamos, que cambia de ritmo de una manera espectacular y se siente una presión pues diferente a la de otros campos, obviamente.
Sí, porque 8 de los 11 los han ganado en casa.
Sí, sí, la verdad es que... pero sobre todo es eso, ¿no? Yo creo que ellos ponen lo necesario para ganar, pero cuando tienen un problema... digamos que el aficionado se da cuenta y cambia el ritmo de una manera espectacular y parece una atmósfera pues que no se puede ni oír ni al compañero, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que ser listos y saber exactamente lo que tenemos que hacer para comunicarnos mejor.
¿Este es el mejor momentocito para ganar allí?
Bueno, obviamente es mejor que ir con una dinámica negativa, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer muchas cosas para ganar allí y luego conociendo al equipo, no solo al entrenador, sino a los jugadores que más veteranos, pues como Calates, Kiss, Singleton, ¿no? Yo creo que esa experiencia, pues quizás el partido de aquí, no lo olviden, y ganar allí, digamos que forma parte de un esfuerzo mucho más grande del que puedes encontrar en otra pista.
Conoces muy bien a Xavi Pascual, de hecho sois buenos amigos desde hace mucho tiempo. ¿Qué crees que ha aportado Xavi al Panathinaikos?
Bueno, yo creo que desde su llegada han cambiado muchas cosas, ¿no? Creo que lo que él aporta, no solo en el Panathinaikos, sino en cualquier club que esté, es una identidad en cuanto a su filosofía defensiva, en cuanto a los roles que los jugadores tienen en el equipo. Yo creo que tiene una buena dinámica con los jugadores veteranos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque igual que él les aporta la identidad que él quiere transmitir en el juego, ellos tienen muy claro la filosofía y la idea que tiene Panathinaikos, ¿no? Porque no podemos olvidar que Panathinaikos es uno de los clubes más laureados, sino el que más, ¿no? De Europa, y entonces el jugar allí o entrenar allí supone también entender esa filosofía, y yo creo que entre todos lo están haciendo muy bien, ¿no?
¿Y preparar algo especial?
Siempre, siempre en cada partido él tiene una situación preparada, pues como intentamos hacer todos, pero lo que pasa es que yo creo que en el partido de aquí ocurrieron varias cosas y seguro que esas cosas mismas no ocurren en el partido de allí, ¿no? Tenemos que estar preparados para hacer cosas diferentes.
¿Y por dónde les podéis pillar?
Bueno, vamos a ver un poco también cómo vamos allí, ¿no? Yo creo que la situación del ataque a sus cambios continuos, de la situación, no es lo mismo jugar con Kevin que no jugar, porque Kevin aporta en los cambios una corpulencia diferente a la que pueden tener Ante y Pierre, entonces nuestra situación tiene que ser diferente, ¿no? Entonces vamos a ver si el dinamismo que utilizamos en nuestro juego nos sirve para atacar mejor sus diferentes cambios defensivos.
Hablabas ahora de identidad. En los últimos 5 partidos ha habido un cambio, pues no sé si de mentalidad, pero todos los jugadores hablan de que se juega mucho más como equipo. ¿Tú estás viendo exactamente el equipo que tienes en tu cabeza en los últimos partidos?
Bueno, el problema es que yo lo he visto antes también. No lo vi desde el 6 de diciembre hasta el 23. Parecíamos otro equipo, excepto en el partido de Tenerife, que hubo pequeños detalles que sí que parecíamos los mismos, ¿no? Pero cuando yo hablo de esto no hablo de diferentes situaciones tácticas o técnicas, eso no ha variado mucho en el equipo, ¿no? Lo que sí que ha variado es los esfuerzos en diferentes momentos del partido y sobre todo el compartir el balón y el jugar los sistemas intentando dar importancia a cada acción, que eso sí que lo hacíamos antes, pero en un momento determinado, pues porque quizás queríamos resolver las cosas a nivel individual, porque pensábamos que podíamos actuar cada uno por nuestro lado y de ahí sacar beneficio, y nos hemos dado cuenta que no, que eso no funciona. Sobre todo yo creo que en este equipo eso no es la regla que funciona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de alargar este momento, no de resultados, que también, obviamente, sino de dinámica de equipo, ¿no? Y dar más importancia a lo que estamos dando ahora que a otras cosas que seguro que no han resultado.
Ganar partidos fuera de casa. En 2017-2 habrá que ganar alguno más, porque si no los números no salen para ir a playoff o...
Sí, hablando de Euroliga, está claro que es una asignatura, no, pero yo creo que hay que ganar todos los partidos, no solo los de casa, sino también los de fuera, sino los de casa también. No hay que dejar escapar ninguno. verano, si quieres hacer algún tipo de cuenta para poder llegar a los 8 primeros. Pero creo, sinceramente, que pensar nosotros en ese objetivo ahora sería no perder el tiempo, pero no darnos cuenta de la situación real que atravesamos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que cada partido es el que tenemos que ganar y no podemos pensar en dentro de 3 semanas o 4 o si estaremos clasificados o no. Lo que tenemos que hacer es, como he dicho muchas veces, seguir generando buenas sensaciones y respeto para los rivales, para el aficionado, para el árbitro, para todos, ¿no? Y eso es lo que estamos en los últimos 5 partidos, ¿no?
I un partit, el de demà, pel qual Cid Alonso ha tornat a descartar a Rakim Sanders i tindrà la baixa de Kevin Serafin per lesió. El pilot francès pateix un esquinç al seu genoll dret. El seu temps de baixa dependrà de l'evolució d'aquesta lesió. Cid Alonso avui també ha parlat de tots els jugadors.
Kevin Serafin no jugarà este siguiente partido, ¿no? Vamos a ver cuál es su evolución. Él está con una lesión y vamos a ver cómo, cuándo puede recuperar, ¿no? Yo, de momento no viajará con nosotros.
¿Has decidido si jugará Sanders o...?
No, vamos a ver el entrenamiento de hoy cómo evoluciona. En principio no tiene por qué haber ningún cambio en la plantilla, pero vamos, todo puede pasar. Esperemos que no pase nada, ¿no? En el entrenamiento de después de la rueda de prensa, pero en principio tampoco viajará.
Por lo tanto, Sanders no se ha disculpado respecto a su bajo esfuerzo individual y a sus dificultades en cumplir las normas.
No tiene por qué disculparse. Sanders está evolucionando perfectamente, está entrenando.
De su bajo esfuerzo individual, ¿no?
No, de que en estos momentos teníamos que hacer un esfuerzo grande todos y que en Vitoria hubo, yo creo que varios jugadores que no estuvieron a la altura en cuanto al esfuerzo individual, ¿no? Yo creo que a partir de ese día el ejemplo que pusieron los otros lo han copiado muy bien y como estuvo Presey y como estuvo Bezenkov, hay un jugador que se queda fuera y en este momento es Rakim, ¿no? Yo creo que el resto está haciendo un buen trabajo, pero como dije la semana pasada, necesitamos a Rakim porque Rakim es un jugador importante para nuestro equipo. Lo que pasa es que en este momento las cosas están yendo bien y creo que es importante que él se gane lo que se está ganando en cada entrenamiento, lo está haciendo muy bien, está entrenando muy bien.
Doncs Rakim Sanders, que està entrenant molt bé, diu Cid Alonso, però que s'ha tornat a quedar fora de la convocatòria. Veurem quan podrà tornar a tenir minuts. I, per cert, parlant de noms propis, el jugador del Barça, perquè encara té contracte, que podria abandonar en breu el club, és Tyrese Rice, el base sense lloc en el primer equip, entrenant amb el filial, estaria negociant amb el Shenzhen Leopards de la Lliga Xinesa, segons ha explicat avui el seu Twitter el periodista David Peak. Aquest és, sens dubte, un dels grans problemes, un dels grans que té Nacho Rodríguez, i sembla que es podria resoldre en breu. Tornant al Patriaicos Barcelassa d'aquest dijous, avui també ha passat per la zona mixta del Palau Peter Ikoponen.
Creo que todos los partidos en la Euroliga, especialmente fuera de casa, son muy complicados. Panathinaikos está jugando muy bien. Será muy difícil, pero tenemos que seguir jugando de la forma como lo hemos hecho en los últimos partidos. Tenemos que seguir así, ir ahí y luchar por la victoria. No veo por qué no podemos ganar, pero tenemos que hacer un muy buen básquet. Sí, he jugado ahí un par de veces. Es un sitio muy complicado, el público les da mucha energía, también meten mucha presión a los árbitros, no es un sitio fácil para ganar. Yo ya sé lo que es ganar ahí, con lo cual no veo por qué no podemos ganar mañana. Pero como he dicho, tenemos que hacer 40 minutos de muy buen básquet, tenemos que estar preparados desde el principio y no dejarle sentirse cómodo al Panathinaikos, porque si no es muy difícil ganar ahí.
I repassem els enfrontaments d'aquesta 17a jornada, segona jornada de la segona volta a l'Eurolliga. Per demà a les 8, Panathinaikos Barcelassa, a les 8 i 5, Maccabi Brosbamberg, a 9:15, Milà Cheska i València Fenerbahçe. Per divendres, a les 6, Kimki Real Madrid, a 7:15, FES Estrella Roja, a les 7, Salguiris Unicaja, i a 9:15, Baskonia Olympiakos. La classificació, 12 victòries, Cheska i Olympiakos. 11, Panathinaikos, 10, Real Madrid, Fenerbahçe, Salguiris, amb 9, Kimki, 8, Maccabi, 7, Baskonia, Unicaja, Estrella Roja, 6, Barcelassa, Brosbamberg, 5, victòries, València, últims 4, victòries, Milà i Efes. I encara pel que fa a Europa, avui es comença a disputar la segona jornada del top 16 de l'Eurocup amb la presència de l'Herbalife Gran Canària, únic representant ACB que juga a la pista del Darussa Faka Turk. A la Basketball Champions League, ahir, victòria del Movistar Estudiantes davant de l'Estrasburg. Avui juguen UCA Múrcia i Iberostar Tenerife. A l'Euroliga femenina, des de les 8, juga i debuta l'Aia Palau amb el Tango Burges davant del Polkovice. I a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona juga demà dijous al passi als 8ens de final. Marxem cap allà.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs després del 65-60 del partit d'anada a la pista de l'Olympiacos, demà dijous, Fontajau dictarà sentència en aquest partit de tornada del 16 de final de la Eurocup. L'equip gironí està obligat a capgirar el menys 5 de diferència. El partit començarà demà a les 8 del vespre en un pavelló de Fontajau que l'entrenador Eric Suris espera que els doni un cop de mà.
I ara, doncs, totalment centrats en el treball aquest de cara a aquest partit de dijous que ve, que esperem que Fontajau ens pugui donar un cop de mà i hi hagi l'ambient de les millors tardes de Fontajau.
Estem a Girona perquè ens escolta una de les noves cares d'aquest Unigirona aquesta temporada, la base Núria Martínez. Hola, Núria, què tal? Bona nit.
Hola, què tal?
Us ve a sobre un calendari brutal, partit de Lliga contra Avenida, la Copa de la Reina la propera setmana, però res us pot distreure, com diu Eric Suris, perquè demà teniu un partit vital, una final, a Fontajau contra l'Olympiacos.
Sí, així és. Bueno, ara mateix ens centrem en l'Olympiacos, que és per nosaltres l'objectiu a batre, no? I parlant de la Copa i d'altres partits, doncs ja tindrem temps de pensar-ho més endavant.
Partit d'anada, 65-60, va ser molt dur, no?, el partit d'allà.
Sí, bueno, va ser un partit molt físic, molt, molt intens, i realment, bueno, ens esperàvem un equip així, no? Les gregues són un equip molt expert, amb molta jugadora veterana que sap jugar i sap del que va la competició. Per tant, serà una lluita.
Un partit especialment dur, no?, per tu, el de Grècia, o què?
Bueno, si és veritat, crec que per tothom va ser molt dur.
Sí.
Jo, a nivell personal, però, evidentment, la pressió va ser molt intensa des del minut 1, i a nivell arbitral, pues, bueno, sense que soni com a excusa, però sí que és veritat que ens van apretar bastant.
Uh-huh. Home, fins i tot crec recordar Eric Suris després parlar d'injustícies arbitrals, eh?
Bueno, ja et dic, jo, a mi no m'agradaria que sonés com a excusa, perquè ja està passat. Crec que el resultat de menys 5 és un bon resultat, tinguent en compte que és a casa seva. Ara les esperem aquí i hem d'intentar això, guanyar de més de 5, i crec que és assequible per nosaltres.
Llegeixo entre línies que les espereu amb ganes, pel partit de demà, però no sé quin partit t'esperes, quin partit veurem demà a Fontajau.
No, bueno, serà de la línia del partit d'anada, no?, que va ser un partit molt dur, molt físic, i que l'equip que sàpiga jugar millor i amb més intel·ligència als minuts final serà el que avançarà, no? Nosaltres hem de ser conscients de qui ve a casa i de marcar des del minut 1, que això és casa nostra, i hem de demostrar el que podem fer davant d'elles.
Demà no es tracta de guanyar, però per més de 5 punts de diferència.
Exacte.
Com ho veus?
Bueno, ja et dic, és assequible. Crec que el resultat que vam obtenir a l'anada va ser bo perquè no sigués una diferència molt àmplia, no? Aconseguint això, vens a casa amb una mica la feina feta, diguéssim, i siguem positius que aquest resultat el podem girar en contra, contra d'ells.
I com deia ara Eric Suris, esperar també que l'afició faci la seva feina i que el factor pista, el factor Fontajau, sigui decisiu.
Sí, per nosaltres tenir l'afició és molt important, és el sisè home, no? Encara que sembli un tòpic, per nosaltres és molt important que l'ambient de Fontajau sigui calent i acollidor per nosaltres i que ens sentim a casa, no? La força que ens donen, evidentment, que en els moments més difícils ens dona un impuls més gran.
Uh-huh. Veus l'equip preparat per afrontar aquesta primera final de la temporada?
Sí, l'equip és molt conscient del que anem a jugar i crec que s'ha treballat molt bé aquesta última setmana amb la mentalitat de que vindrà un equip amb gent molt experta i que realment té talent, no? Per tant, s'ha treballat molt seriosament i i amb ganes de que arribi ja el partit.
Molt bé. Escolta, personalment, què tal el teu retorn, el teu primer any a Girona?
Bueno, jo estic molt contenta. Molt contenta de tornar aquí a Espanya i a un equip com a Girona, no? que per mi és també casa. Per tant, molt bé, molt contenta, molt a gust i esperant a obtenir bons resultats finals.
Començant per demà, amb aquest partit, aquesta final contra l'Olympiacos.
Sí, molt important.
I contracte llarg, no?, fins 2020.
Sí, amb renovació de 2 anys més. I ja et dic, molt contenta. Crec que per mi és una gran notícia perquè m'he trobat molt a gust i estic treballant amb gent que realment em fa sentir com a casa. I penso que el projecte que encarem és un projecte molt ambiciós i molt maco, la veritat.
Molt bé, doncs arribarà aquell tram de temporada. Estem tot just començant el 2018, però ja comencen a arribar els partits importants com el de demà, després també Avenida, després ve la Copa. Però vaja, que esperem que tot plegat arribi amb bons resultats, començant per l'Alperit de demà contra l'Olympiacos, guanyar per més de 5 punts de diferència per aconseguir la classificació pels 8ens de final de l'Eurocup. Núria Martínez, molta sort per demà dijous.
Moltes gràcies.
NBA, ara aquí al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs som-hi, perquè com tots els dimecres hem de saludar el nostre expert en la NBA, l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Avui hem de començar parlant dels Warriors, vigents campions. Han recuperat a Curry, que després de la lesió està ara en estat de forma platòric, i els Warriors, que ja han agafat, diria, velocitat de creuer, no?
Sí, realment podríem repetir el discurs d'altres seccions, d'altres programes, perquè la història dels Warriors es repeteix, no? Parlàvem de que sense eleccions 11 eren candidats. Hem vist que sense Curry doncs, han seguit sumant victòries, i ara amb Curry, doncs, malgrat venir de lesió, estan al 110%, no? Estan donant més que el màxim i, a més, doncs, jugant molt bé, i amb un Curry, com deies, a un nivell espectacular. Home, parlar de desembre és complicat, no? Sempre diem que la temporada doncs, es decideix a l'abril, al maig, però és cert que sí que espanta, no? El nivell dels Warriors, que un any més, doncs, estan demostrant que tenen moltes armes, que les saben utilitzar i vaja, que a més afegeixen bon joc, per tant, són com sempre el rival a batre.
I els Warriors, líders de l'Oest, amb 33 victòries, 8 derrotes, vigents campions de la NBA, després de superar la final de la temporada passada a uns Cavaliers, que ara són tercers a l'Est, amb 26 victòries, 14 derrotes, i la darrera derrota, contundent, 127-99, la pista dels Timberwolves, i amb un desconegut LeBron James, que acabava fent, a dir, el pitjor partit de la seva carrera.
Sí, és un gran contrast, no? Potser de parlar dels Warriors, ara parlar dels Cleveland. Sí que sé, doncs, que els Cavaliers no estaven tan malament, no? Com pot aquest resultat indicar, però, home, sobta que un equip candidat doncs, perdi de tants punts contra els Wolves, no? I bé, si afegim aquest partit de LeBron James, que malgrat tot no va tirar malament, és un 4 de 8 en tirs de camp, per tant, no podem dir que no fos un bon partit perquè no tirés massa, perquè tirés molt i simplement no en tenen, sinó perquè fins i tot doncs, ell mateix no crec que es va autoregular veient que no tenia una bona nit. A més, la estadística del més menys assenyala que a mi en pista van perdre de 39 punts als que li van perdre. Home, és una cosa que és simptomàtica, no? Perquè un equip que no juga res, que només ha jugat l'orgull, doncs pot perdre, no? Un partit de quasi 40 punts pot passar, no ens agradaria, però clar, passa. Que ho faci això Cleveland, home, és una mala senyal. No crec que va ser anecdòtic, però és una senyal de que, home, no és normal que un equip foti una pallissa de quasi 40 punts. Per tant, veurem si afecta mentalment. Jo penso que no, però és senyal de que han de seguir treballant perquè com a equip encara els hi queda molt.
Doncs els Cavaliers tercers a l'Est estan a 7 victòries dels Celtics. Primers amb 33 victòries i 10 derrotes. I mentalment veurem com estan i com segueixen els Memphis, perquè, Adri, són ja últims a l'Oest, 12 victòries, 27 derrotes.
Sí, realment, insisteixo en el que comentàvem altres setmanes, no? El discurs ha canviat molt amb els Grizzlies. A principi d'any doncs, vèiem que no tenien tanta força com altres anys, però sí que pensàvem, no?, que podien estar en aquella zona templada competint pels play-offs i sent més o menys competitius. Però això és que ja sembla doncs, que el nivell no dona per més, que no hi ha equip per competir, i ja se senten cans de traspàs, no?, per Tyreek Evans, per exemple, i veurem si arriben per Marc Gasol i algun jugador més. Jo, pel bé del Marc, espero que sí. Crec que tot el que havia de donar a Memphis ja ho ha donat. La franquícia doncs, necessita un canvi de rumb i no hauria de ser Marc Gasol. I hauria de buscar doncs, un equip competitiu que l'ofereix el que necessita i el que mereix.
I parlant de moviments, Mirotic, els Utah Jazz de Ricky Rubio o què?
És una de les opcions. Sembla, de moment, la més forta. Es comentava avui mateix que podria ser en un intercanvi amb Derek Favors i alguna peça més que encara doncs, desconeixem. De moment, doncs, l'interès existeix, és real, i també estarien interessats els Detroit Pistons, un equip de l'est, un equip de l'oest. Veurem, però sembla que, pel que estem veient els últims dies, doncs, la voluntat de Mirotic de marxar dels Chicago Bulls és certa. Hauria d'anul·lar la clàusula de no traspàs que té, que doncs, el prohibeix, no?, sortir de la franquícia si no ho permet. Sembla que la voluntat del jugador existeix, per tant, home, seria una peça important, no?, pels Jazz de Ricky Rubio, que ara mateix també necessiten algun revulsiu, algun jugador doncs, com Mirotic, que porti punts, que porti doncs, una dinàmica positiva a l'equip. Veurem en què acaba, però bé, d'aquí al febrer encara hi ha temps i veurem si els equips apuren més, si es decideixen de fer canvis o com es comporten.
Mm-hmm. I més moviments, perquè, Adri, no sé com definiries l'arribada dels germans Bol a Lituània. Estan sent tot un fenomen.
Sí, aquí hi ha dues formes d'enfocar-ho, no? Com a aficionat al bàsquet és un espectacle pur i dur. No penso definir quin tipus d'espectacle penso que és, però sí que sé doncs, que és pur negoci, no? És un pare doncs, venent la imatge dels seus fills i a partir d'aquí buscant el màxim benefici. Aquesta és la part esportiva. A nivell d'això, doncs, és un producte interessant, no? Ahir mateix, doncs, el primer partit d'aquesta lligueta d'exhibició que han muntat per Lituània, doncs, 150.000 persones enganxades al Facebook Live pendents d'un partit entre un equip de Lituània, de no massa catxet, i el Junior Altagiris. És una forma doncs, de vendre doncs, el nou bàsquet, de les noves tecnologies, de veure doncs, com qualsevol fenomen mediàtic doncs, es pot expandre fàcilment, però després de bàsquet, poc. No? Recordem doncs, que parlem d'un equip professional que ha d'acceptar dos jugadors. El més petit sí que té segurament nivell potencial, el mitjà doncs, no creiem que tingui un futur encara doncs, massa brillant a Europa, però bé, un equip professional enfrontant-se contra el Zalgiris Júnior. La imatge no és la d'una temàtica sèria, no és seriós, però bé. Això a vegades s'imposa i en aquest cas doncs, és primordial per la família Bol, o sigui que mentre els duri la corda ja aniran tirant. Mm.
I per acabar, dels germans Bol, Adri, els germans Gasol reserven la data del 8 de juliol perquè aquest parell han preparat un partidàs a Fontejau, eh?
Bueno, aquests germans sí que tenen doncs, talent esportiu i a més show, sí, perquè com deies doncs, han muntat un partit benèfic del qual encara no sabem protagonistes, simplement doncs, que estaran els dos equips capitanejats per cadascun dels germans Gasol. I bé, d'això és que podem dir, no? Que és una cosa positiva, que és una cosa maca, fins i tot doncs, ja es parla, no? De repetir el salt inicial que es va viure a l'All-Star de fa uns anys entre els dos germans i vaja, a falta de saber quines estrelles il·lustraran el partit. Es comenta que podria haver estrelles dels Estats Units, de la NBA, també d'Europa. Veurem quin cartell presenta, però independentment d'això doncs és d'agrair, no? Que els jugadors, més enllà de preocupar-se de la feina esportiva, es preocupin també d'organitzar doncs, esdeveniments que aportin socialment, que siguin doncs, com aquest, amb fins benèfics i que ajudin a sumar més enllà de l'esport.
Doncs anirem sabent més coses al llarg dels propers dies. Adri, gràcies, una abraçada, fins dimecres vinent.
Una abraçada, adéu.
I abans d'acabar, Joan Pardinale del Teco, jugador català, ha estat intervingut satisfactòriament de la fractura nasal que es va fer en el partit de diumenge contra l'Iberostar Tenerife, i el bàsquet hospitalet denuncia accions racistes i xenòfobes contra un dels seus jugadors, Eric Kiwi, en el partit del passat 6 de gener a la pista d'Alt Àvila. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.